animal no puede defenderse. Si tú estás disfrutando con el dolor, disfrutando con la tortura, te gusta ver cómo está sufriendo ese animal o te es indiferente, entonces no eres un ser humano, eres un monstruo. José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Benvinguts un dia més a Tarda de Gats.
Hola, Mercè.
Hola, Magali.
Avui, com que és l'últim programa de la temporada, voldríem fer un repàs dels temes més destacats del que hem parlat durant aquest període. Sí. I per començar, voldríem recordar-vos, primer, que som membres de l'associació Gats Vallromanes. És una associació sense ànim de lucre que des de ja fa més de 4 anys, més o menys, 4 anys ja,
sí, 4 anys.
Col·labora voluntàriament amb l'Ajuntament de Vallromanes en la tasca del control de les colònies de gats del carrer aquí a Vallromanes, aquí al municipi.
Sí, una mica el que fem, entre altres coses, és principalment dur a terme el que és la campanya CER, que les sigles són captura, esterilització i retorn, i que ho fem amb els gats del carrer, i perquè sabem que és el que és millor, i que encara a dia d'avui hi ha molta gent que pensa que un gat al carrer o al bosc ja s'espavila i pot viure perfectament. Però de fet, bueno,
no és això.
No és així, perquè no. La majoria morirà, sabem que mor de forma dolorosa i cruel, no?
Sí, com que ja portem uns 4 anys més o menys, a dia d'avui a Vallromanes hi ha controlades més o menys unes 30 colònies de gats, i això vol dir que portem esterilitzats bastants gats, més de 100, 115,
sí, sí.
120 gats.
Sí.
Això per una part ens indica que la natalitat està molt més controlada i que aquestes colònies estan formades per gats sans, ja que quan es porten a esterilitzar se li fa un test veterinari i es comprova que el gatet estigui sa.
Sí, una altra cosa que s'evita o que es preveu amb tenint controlades unes colònies de gats és que al mateix temps s'evita que les possibles molèsties que es pugui fer en el veïnat, no? Tant sigui perquè deixen d'haver-hi baralles i per tant no hi ha crits, i també perquè deixen de fer marcatges d'orina que bueno, pot arribar a molestar, no?
També, a més de promoure l'esterilització dels gats de carrer, el que sempre diem com a animalista, dic com persones sensibilitzades amb aquest tema, és que de la mateixa manera que es promou o que promoguem la castració dels gats i de les gates del carrer, també volem fer veure la importància de castrar els animals domèstics que tenim a casa, tant siguin gats com siguin gossos com siguin cures, no?
Sí, perquè tenint en compte, basant-nos en que una femella només tingui dues ventrades al llarg de la seva vida, i tenint en compte que la meitat de les cries siguin femelles, ens trobem que el primer any potser hi hauran unes 12 gats i 8 gossos, però en el cinquè any ja ens trobarem amb 28.812 gats i uns 5.000 gossos.
Sí, hem de tenir en compte que aquesta és una de les raons per les que les associacions animalistes fomentem les esterilitzacions. A veure, esterilitzar un animal és una garantia de que hi hagi menys abandonaments, perquè la llei a Catalunya contempla multes que van dels 100 als 20.000 euros depenent del delicte.
Depèn del delicte que es faci, perquè d'una part pot haver-hi una cria, el criar per vendre, o que un abandonament, o un maltracte, o fins i tot matar. I de totes maneres recordem que és obligatori xipar i censar la nostra mascota. De fet, només costa uns 50 euros i la multa per no fer-ho està entre els 100 i els 400 euros.
Sí, com el programa d'avui estem fent una mica de recordatori, Ens agradaria parlar també de que durant aquest any vam gaudir de la col·laboració en un parell de programes d'Helena Mansó. Helena és directora de la PAG, que és la protectora d'animals de Granollers, i aquesta protectora col·labora amb l'Ajuntament de Vallromanes portant a terme la recollida de gossos i també les esterilitzacions dels gats de carrer de les colònies de Vallromanes.
Sí, recordem que l'Helena ens va explicar que la protectora el que més entren són gossos i gats, però que de fet també tenen també els hi arriben fures, conills, porcs, vietnamites i fins i tot un cavall i una ovella.
Sí, a més que, a veure, també els crida a vegades la policia perquè es troben ovelles petites que estan al mig del camp o el que tu has dit, no? Porcs vietnamites abandonats. Però tot i que el centre no està preparat per acollir aquestes espècies, el que fan sempre és recollir-los, els tracten i els busquen un altre lloc més adequat per a ells.
Sí, de fet, també ens va comentar que el personal que porta la protectora són persones que són voluntàries. Fins i tot algunes d'elles, de manera fixa, tenen cura d'animals, tant sigui l'alimentació, la neteja, les cures. I també hi ha altres que de manera esporàdica venen al centre a donar un cop de mà, ja sigui per treure a passejar els gossos, per acariciar
sí,
o espallar-los, també tenen cura dels gats.
Sí, bueno, i a veure, també a nivell econòmic és important. Ens va explicar que el centre es manté bueno, d'una part pels socis que mensualment fan l'aportació econòmica que cadascú pot, una petita subvenció de la Generalitat i pels ajuntaments amb qui tenen un acord per fer les recollides de gossos que s'han perdut o que estan al carrer. I a més a més amb una petita part que reben de la castració dels gats de les colònies.
Sí, crec recordar que també fan, a Magali fan uns encants solidaris que diuen, no? Que fan els caps de setmana.
Sí, molts dissabtes i diumenges fan encants solidaris al centre de Granollers o a diferents llocs de la ciutat.
I venen, de sí, recollir també.
Venen molts productes, pulseres, anells,
cullerets
i
també coses de
galetes pels gossos, sí. I coses d'aquestes.
Llavors, bueno, també és una manera també de col·laborar amb l'associació, no? Amb la protectora. També comentàvem en un dels programes que quasi el 90% dels gats i gossos, i ell ens ho va confirmar també, que ingressen a la protectora són per abandonament. I sovint són animals que, com altres vegades hem comentat, no?, que han sigut regalats com a cadells, com si realment fossin joguines, i que quan es fan grans els hi fa nosa, molesta.
Sí, per aquesta qüestió l'Helena ens recomana llegir un article que va publicar Arturo Pérez Reverte, que es titula No compres ese perro, que va sortir el 24 de desembre de l'any passat. I aquí el Pérez Reverte explica que l'adopció, la compra o regal d'un gos és un acte de responsabilitat molt gran i que s'ha de pensar molt bé, perquè molta gent regala perquè, a veure, és un cadellet, els nens volen un cadellet, però el que passa és que quan aquest gos o gat es fa gran, doncs acaben al carrer.
Sí, de fet l'Helena també vam estar d'acord tots, no?, com tots els animalistes, de que està en contra de la compra als animals, perquè entre altres coses això fomenta el que és la cria indiscriminada, no? I en la majoria dels casos són criadors que són particulars, que donen els animals sense cap garantia, sense xip, fins i tot amb gossos o gats de raça, i que això ens demostra que no són criadors oficials, no?
Sí, en aquest punt hem de recordar que la cria i venda d'animals entre particulars està prohibida i que és denunciable, eh? Que això no es pot fer. Els particulars no poden criar animals, eh?
Sí, avui et dic que ara hi ha gent que ho veu i diuen que no vol problemes, no? Pel fet de poder-ho denunciar i dir, bueno, ja no em vull complicar la vida, no? En aquest cas els volíem dir que com sovint aquests venedors, entre cometes, es troben pel carrer o en mercats, etc.
Perdona, sí. Són venedors que s'apropen a la gent amb un cadellet a les mans, sí. mig amagat, ja, clar, i amagat diuen
està,
què em dones per aquest cadellet, mira que maco, bla bla bla. Doncs no.
Sí, bueno, doncs, a veure, en un cas així, si no vols complicar-te la vida com molta gent pensa, no?, posant una denúncia, només que bueno, poseu en coneixement, doncs, ja que sigui el primer mosso d'esquadra o policia local que trobeu pel camí, de dir, mira, allà hi ha aquesta persona que està venent aquests cadells i ells ja de manera d'ofici, diguéssim, van anar allà, de moment els hi confisquen els animals i bueno, posen una denúncia ells mateixos, o encara que només sigui un informe, aquella persona queda, doncs, bueno, de moment els
una mica retratada.
Sí, de moment els prenen els animals, que de fet vull dir, és el que es vol evitar també, no?
Sí, perquè no són mercancia. En una, bueno, doncs, també l'Helena ens explica la importància que un dels passos que hem de fer si trobem un animal perdut pel carrer és primer donar avís a la policia local, perquè si agafem aquest animal i es desubicaria molt i potser la persona que l'ha perdut doncs l'està buscant i no el trobaria.
Pensant que la persona que l'ha perdut està pel voltant de l'ha perdut. I a veure, de fet hauria d'anar a la policia local i dir, pues mira, se m'ha perdut el gos, no? Llavors, clar, si no ho posem a coneixement de la policia, el que pot passar és que, clar, la policia no sap i tu te l'emportes o portes a qualsevol puesto i de fet es perd la pista, no?, de l'animal. Però, bueno, de vegades el que passa és que la policia local moltes vegades no està informada de l'obligació que té, no?, de fer-se càrrec de la situació, tot i que la llei ho diu ben clar, no?
Sí, a vegades la policia, doncs, truques a la policia i dones part de que se t'ha perdut un animal, però a vegades el truques perquè t'has trobat un animal i costa a vegades una mica que s'apropin al lloc, no? Sí, no, és que, a veure, estem pensant, sí, ens estem rient perquè, a veure...
De fet, ens ha passat el cas, no?
Sí, perquè fa no sé, un parell de setmanes, potser, A veure...
Sí, el que va passar és que ens vam trobar una voluntària de l'associació. Es va trobar amb un
gos a la carretera, a la cuneta entre Vallromanes i Vilanova. Aquesta voluntària es va aturar el cotxe, es va apropar a l'animal i doncs va veure que estava viu. El que va fer va ser agafar-lo i portar-lo a Granollers al veterinari que col·labora amb l'associació. Per sort vam veure que l'animal portava xip, l'havien donat un bon cop, tenia l'orella sangrando, sí. Estava una mica bastant perdut, atontat,
desorientat,
molt desorientat, i el que va fer el va deixar allà. Llavors allà es van intentar posar en contacte amb el propietari perquè duia xip. Es va donar l'avís a la protectora, la PAC, de que s'havia trobat aquest animal, i doncs bé, es va quedar ingressat allà 24-48 hores. El que passa és que, a veure, el gos va ser trobat a les 8 del matí d'un divendres, i els propietaris havien estat trucant a la policia de Vallromanes, a la policia local de Vallromanes i a la policia local de Vilanova des de les 10 del matí, perquè s'havien adonat que el gos no el trobaven, havien sortit a buscar-lo i no el trobaven. Doncs van fer l'avís a la policia local de Vilanova. I doncs bé, l'animal es va quedar ingressat i la voluntària de l'associació va trucar la mateixa policia local de Vilanova a les 4 de la tarda i la policia local va dir que no que tenia no ni idea, res. Que no sabia res, que ningú li havia trucat, que ningú havia passat per el lloc de la policia dient que havia perdut un gos. Doncs bé, la sorpresa va ser que sí, que els propietaris estaven trucant des de les 10 del matí del mateix dia. Llavors el que va fer l'associació va fer una carta de dient el que havia passat directament a la policia local de Vilanova i a l'Ajuntament de Vilanova. Perquè és clar, els propietaris d'aquest gos estaven bastant desesperats i clar, ells pensaven que el gos s'havia escapat a primera hora del matí i clar, no l'estaven buscant i no el trobaven. Per això van trucar a la policia, van donar el seu telèfon, van donar dos telèfons de contacte, dos noms de dues persones diferents a les 10 del matí. I a les 4 de la tarda, quan la voluntària de l'associació va trucar-los, no sabien res. A veure, això és molt dur, perquè a més de la por que tenen els propietaris, de la desesperació que tenen els propietaris, perquè no saps si el teu animal està morint-se a la cuneta d'una carretera, com era el cas, doncs a veure, no,
això suposo que és una falta una mica de coordinació, no? De que no es passen, suposo, en el canvi de torn de la policia no es passen potser les
la informació,
o no li donen suficient importància o no. Bueno, de fet el cas és que va passar. De totes maneres, també en aquest cas també va passar el problema del xip, no? Que no estava actualitzada les dades, que això també a vegades no hi penses, dius, bueno, ja està xipat, però que també s'ha d'anar mantenint una mica al dia el que són les
dades del xip.
Les dades actualitzades.
Sí, el que passa és que aquest gos portava un xip perquè havia sigut xipat al País Basc, però amb un telèfon del seu propietari de França. Llavors què va passar? Que això va costar una mica de recollir les dades, de trucar. Llavors, a veure, els propietaris el van trobar perquè estaven fent el que nosaltres sempre diem, van trucar a la protectora. Estaven trucant a totes les protectores, a totes les associacions del voltant i a tots els ajuntaments del voltant. No sé, a veure, a nivell de policia local, no sé, potser hauria d'haver-hi una mica més de coordinació, perquè a vegades és molt dur que truquis quatre cops a la policia i siguin quatre persones diferents i quatre vegades que tinguis que explicar la mateixa història, no?
Sí, suposo que hi ha potser una falta de coordinació o d'interès de lo important que pot arribar a ser això, no? El que comentàvem, sí. No, que és important també, a part de donar un avís a la policia quan has perdut o has trobat un gos o qualsevol animal, també pot ser interessant de donar avís o posar un coneixement de les protectores o de les associacions animalistes que hi hagin per la zona, no? Després també la directora de la protectora també es parlava de com molts propietaris es veuen una mica obligats a, no una mica, no bastant, obligats a separar-se de les seves mascotes perquè no les poden mantenir o perquè s'han vist obligats a deixar la seva vivenda per anar a viure amb algun familiar, i per diverses raons no podien portar-los amb ells, no? Suposo que és més arrel de la crisi, no? De que, bueno, molta gent es queda sense feina o sense vivenda, i llavors pues, bueno, d'alguna manera ho porten a la protectora per trobar-los d'algun adoptant, no?
Sí, la crisi és un factor molt important perquè hi ha molta gent que es, a veure, que s'entristece mucho quan ha de deixar el seu animal i sempre estan intentant buscar un adoptant que sigui l'adequat. Però també és una mica, pensem, o penso jo personalment, que és una mica una excusa, no? A veure, és molt trist si te'n vas, si te'n canvies de casa, doncs jo em portaré el meu gos, em portaré el meu gat, és a dir...
Bueno, però, a veure, hi ha molts casos. Jo conec un cas, per exemple, que era una família que tenia un gat i un gos i que els seus fills van quedar-se sense feina i van venir a viure a casa dels pares. Els fills, o sigui, el net és al·lèrgic als alguns pèls dels gats.
Els pèls del gat, sí.
Els del gos no, però els de gats sí. Uh-huh. Que davant aquesta situació que van haver de fer, doncs el gat, en aquest cas van trobar una altra persona coneguda que va ser adoptant, però clar, imagina que no trobes una persona coneguda.
Sí, a vegades
amb tot el dolor del cor deixes aquell animal.
Sí, a vegades, per això dic que a vegades hi ha casos de que sí, que hi ha gent que està desesperada i que doncs per això estan les protectores, les protectores no haurien d'estar per agafar els gossos que la gent abandona al carrer perquè li va malament o que deixa dintre de contenidors. A més, heu de pensar que la gent doncs no està molt, a veure, no sap molt bé que
desconeix una
desconeix
miqueta,
la sensibilitat que tenen els gats o els gossos. Els gats, per exemple, a vegades els porten a la protectora i no volen menjar i es deixen morir de pena. I això passa quan, sobretot quan són abandonats al carrer, i però
sí, encara pitjor, perquè a veure, almenys anar a la protectora doncs una mica els obliguen a recuperar-se, no? I en canvi aquí, doncs, bueno, els llences al carrer realment arriben a morir-se, no?
Sí, l'Helena també ens va dir, en referència a les adopcions que es fan al centre, que ens confirma que quan arriba un possible adoptant se li fa una sèrie de preguntes per saber quin tipus de gat o gos seria el més convenient que adoptés, no?
Sí, bé, llavors et trobes que, per exemple, si el fet de que vagi a una casa on hi ha un gent gran o d'edat avançada no seria convenient, per exemple, un animal jove que sigui inquiet, que sigui de mida gran. Llavors, bueno, una mica coneixent on t'ha d'anar, doncs, arrel d'això, doncs, miren quin animal pot tipus de caràcter pot anar millor, no?
Sí, amb els animals que entren sempre segueix un protocol, que és primer desparasitar, vacunar, xipar, i després d'uns 20 dies més o menys, quan veuen que l'animal està sa i de més, el que fan és esterilitzar-lo.
Sí, després dels 20 dies, un cop ha entrat al centre, la llei senyala que ja es pot donar en adopció, no?
El fet de que quan s'adopta un animal a una protectora s'hagi de pagar una quantitat és bàsicament per les despeses que ja porta fetes l'animal al centre. Hi ha molta gent que es queixa de per què s'ha de pagar quan s'adopta. Doncs, a veure, aquest animal ha tingut unes despeses, se l'ha de xipar, se l'ha de tractar moltes vegades d'alguna malaltia... I si les hagués de fer un veterinari particular, doncs serien molt més altes les despeses.
Per exemple, el fet de que els esterilitzen, només pensem que una esterilització d'un gos pot costar sobre 300 euros amb un veterinari particular, i de fet l'adopció es fan pagant 120 euros, és a dir, la diferència és bastant important, no?
Sí, com que ens queda molt poquet temps, Mercè, m'agradaria parlar d'un tema que va sortir també al programa, a un dels programes, que és que quan van comentar el cas de la Galga, que va estar 3 dies corrent pels túnels del metro de Madrid, que estava morta de por i que els responsables del metro no van voler aturar-lo. No van deixar tampoc que les associacions animalistes entressin per agafar-la ni siquiera ni tan sols a la nit quan el metro no funciona. i que la gossa va morir perquè un vagó li va tallar una pota i va morir desangada, sola i amb molta por.
De fet, no, hi ha moltes notícies tristes, però el que nosaltres volem...
Sí, no, el que passa és que, a veure, hi ha moltes notícies tristes perquè el que nosaltres volem...
Per un moment, encara que sigui molt petit, ens posem una mica la pell de qualsevol animal, no?
Sí, per això volem recordar les paraules que en Philip Wollem, entre d'altres, ens diu en els seus discursos. Els animals tenen la capacitat de sentir por, pateixen quan se'ls treuen les seves cries, quan se'ls abandonen, criden amb el maltractament.
Sí, i continua Wollem dient que si hem evolucionat, si la justícia ha de ser cega a la raça, a la religió o al color, per què no ho és també amb les diferents espècies que sabem que també pateixen?
Sí, hi ha una persona que va rebre el Premi Pulitzer, que és l'Alice Walker, és una escriptora afroamericana. Va rebre aquest premi per la seva novel·la El color púrpura. És una novel·la que l'Steven Spielberg va portar al cinema i ens diu, l'Alice Walker ens diu: els animals existeixen al món per les seves pròpies raons. No van ser fets per a l'ésser humà de la mateixa manera que la raça negra no va ser feta per servir els blancs, ni la dona per servir l'home.
Sí, el món evoluciona, però no tant com voldríem els animalistes. No volem toros, ni sis animals, ni vivisseccions, ni caçadors, ni captures, ni cap tipus de tortura. Moltes vegades els animals abatuts, atrets, no han mort.
Sí, estàs parlant ara una notícia que va sortir al País Digital, que es titula La mort arriba en helicòpter, i parla de com Austràlia controla l'excés de població de cavalls amb matances des de l'aire. Grups, el que tu deies, no? Els grups ecologistes i habitants de la zona denuncien que les pluies dels últims mesos sí que donen perquè hi hagi herba.
Prou aliment pels cavalls aquests que estan en llibertat. No?
Bé, el que fan són barbaritats, com disparar des de l'aire per matar, sobretot els mascles i les femelles adultes, perquè pensen que les cries ja quedaran soles i indefenses per moriran de gana. Hi ha moltes grups ecologistes que fan crítiques, però hem de recordar que els cavalls van ser portats a Austràlia pels europeus, però com ara molesten, doncs qualsevol justificació sembla que és suficient per fer aquesta massacre, no? En lloc de crear zones, perquè això també funciona, en lloc de crear zones com el santuari Bonruc, que té 50.000 hectàrees de territori salvatge, on conviuen més de 1.000 cavalls en llibertat amb d'altres espècies de fauna autòctona, les autoritats prefereixen fer aquesta barbaritat. No? S'han recollit firmes. S'han recollit firmes perquè per queixa. També s'han recollit moltes firmes perquè un policia local va disparar-li un tret a un gos màstic que estava una mica desorientat. L'animal estava passejant sense el seu amo, passejant pel parc.
S'havia perdut.
Estava perdut i el van intentar agafar, però com que no podien, el gos es va posar a bordar i llavors el policia local el que va fer va disparar-li un tret i el va deixar mort allà mateix. Sí. En aquest programa volíem parlar de moltes coses per fer un recordatori, però ja no ens queda temps i el que hauríem de recordar, vale? Penseu que sí. Penseu que queda molt poc temps i hem de tenir cura.
Resumint, és la intenció també és que no doneu l'esquena al patiment, que els animals també tenen la seva sensibilitat i que pateixen i que de fet no són una joguina, que ells també pateixen i que ens tornem una miqueta més sensibles, no? Només desitjar-vos bones vacances, els que aneu a començar-les, i fins la propera.
Adeu, bones vacances.
someone in a lullaby. Somewhere over the rainbow skies are blue, and those dreams that you dare to dream, they really do come true. Someday I wish upon a star, and I'll wake up where the clouds are far behind me.